Avui al Mans us volem presentar una novetat editorial que porta per nom Fins aquí hem arribat. És de la col·lecció L'Ermità, d'Edicions Morera. I és un treball de l'Amadeu Carbó i en Jordi Cubillos, atenció, sobre la mort.
Un llibre que ens descobreix els costums, les creences, els rituals o les llegendes. Ens parla de com la mort forma part de la nostra cultura des de l'inici del temps.
Evidentment, un tema del que no se'n parla gaire, tot i que hi ha molt a dir. Ens ha visitat al Mans l'Amadeu Carbó, un dels principals estudiosos de la cultura popular avui en dia al nostre país. L'Amadeu, amb en Jordi Cubillos, s'han plantejat un treball que pretén deixar constància de quan la mort era més present a la nostra vida.
És a partir d'una conversa que amb en Jordi Cubillos tenim una conversa sobre la mort i sobre com amb només 50 anys havia canviat no els rituals de la mort que també, no els costums de la mort que també, sinó que havia canviat el nostre posicionament davant la mort. Havia passat de ser una cosa quotidiana, entre cometes, i que la vivíem en el clos familiar i en el clos de la llar, i l'havíem delegat a un tercer que no té cap mena de lligam emocional amb la persona difunta, no?
Al final, la necessitat de parlar de la mort de cara, vaja.
I és que la humanitat, des que el món és món, ha estat marcada per aquest fet, evidentment, i totes les cultures, la nostra inclosa, té un munt de tics i rastres que ens expliquen com els nostres avantpassats afrontaven aquest fet.
Que no tothom té per què saber que és un albat. Paraula que fins fa 40-50 anys era una paraula d'ús normal, que és la mort d'un nen o una nena menor de 7 anys, ha desaparegut del nostre lèxic. Tothom parla de mort d'un nen o una nena. En canvi, nosaltres tenim una denominació concreta. Hi haurà qui dirà, sí, però això és una denominació catòlica. És veritat, però és que nosaltres el nostre lèxic no va deslligat de la nostra cultura, i la religió és cultura.
La religió és cultura fins al punt que ens marca la nostra llengua, per exemple. El llibre comença explicant-nos com n'és d'universal la mort.
Doncs mira, acabes de dir, Quim, una veritat com un temple.
Sí, però tan universal com que tots tenim els nostres, apunta la paraula, psicopoms.
Psicopoms?
Sí.
No l'havia sentit mai.
Doncs mira,
ens expliquem com és de vivencial la mort.
Exacte.
Per exemple, què són els psicopoms? Parteix d'una altra realitat. Individualment, tots tenim una visió de la mort concreta, però col·lectivament en tenim una altra. I aquesta visió de la mort i dels morts col·lectivament ens diu que nosaltres tenim una concepció de la vida i de la mort transcendent. I això també ens ho diu la llengua. Quan parlem d'una persona, diem, oi, és que ha traspassat. Per tant, volem dir que ja li atribuïm una acció. Ja la manera de parlar ja ens dona una idea que col·lectivament nosaltres entenem una persona com a transcendent. I, a més, considerem que quan morim fem uns itineraris determinats, que això es descobreix en el llibre, no faré l'espoiler, uns itineraris determinats fins a arribar a aquest suposat lloc de descans etern que la cultura cristiana nosaltres en considerem, per entendre'ns, el cel, no? Com que nosaltres partim del món dels vius i el desconeixem del tot, necessitem el guia turístic que ens hi porti. I aquests són els psicopoms. I es repeteix i hi ha nexes, que això és bestial. Per exemple, l'Anubis egipci, que amb cap de xacal, doncs, té aquesta funció. En els clàssics, el Caron, no? El Caron, ens, per la llacuna Estígia, o traspassant de llera a llera de riu, anava passant les ànimes d'un cantó a l'altre. Era el guia que amb una barca duia les ànimes a una altra. Llavors, però clar, llavors arriba a la nostra cultura, no? La nostra cultura, que és catòlica, i ens trobem un sant que fa aquesta funció, que és Sant Cristòfol.
Qui havia de dir que Sant Cristòfol és el nostre psicopom?
Home, doncs sí, no?
Totalment. En el llibre també trobem, per exemple, una explicació lògica del que passarà aquesta mateixa setmana.
Doncs sí, la típica cosa de tu ets més de castanyada o de Halloween.
Com que li hem donat l'esquena a la mort, hem agafat la festa de Tots Sants i l'hem buidat de contingut. I ens hem quedat amb el lloc que ens és més amable, que és l'àpat, la castanyada. I llavors l'hem desvirtuat directament. Hem desvirtuat la castanyada no és una festa en si. La castanyada és un ritual que pertany a és una part d'una seqüència festiva molt més àmplia, que doncs va acompanyada de el teu culte als teus avantpassats, anant als cementiris, etc, fent unes pregàries determinades o un record determinat, etc. Això, com que hi ha un procés, com que les festes pateixen un procés de laïcització, perquè la societat evoluciona i tal, nosaltres ens hem quedat amb la part més amable o més divertida, que és aquesta de l'àpat, i a més ja no considerem un àpat funerari que es fa en el clos de la família. Ara ja fem l'àpat al carrer, col·lectiu, enveïnat, que està molt bé, per cert, amb els amics, i això està molt bé. Al Halloween li passa exactament el mateix. El Halloween no és una festa, és una seqüència d'un ritual molt més ampli, que és Tots Sants. De fet, Halloween és la contracció d'un seguit de paraules que vol dir vigília de Tots Sants. Com que nosaltres hem deconstruït tot l'entorn festiu sòlid que teníem, i pot entrar qualsevol cosa i arrelar. En aquest cas, hem tingut la sort que és el Halloween, i dic que hem tingut la sort perquè és una manifestació que en certa manera ens és molt propera, i fins i tot l'estètica, malgrat el tema de les disfresses, ens és molt propera. Abans parlàvem de les carbasses, que jo t'he fet fora de micro, que feia la conya de jo la carbassa pel puré, i tu em deia, que jo
de nano... I de petit les buidava, exacte.
Clar, i a Ripoll s'ha fet tota la vida, és a dir, és una festa que ha anat i ha tornat. Nosaltres, la castanyada, que malgrat hi he dit que no és una festa, sí que seguim contemplant-la com una celebració festiva, tota celebració festiva exigeix un compromís per part de la persona que la celebra. El Halloween ens ha entrat com un tema de consum. Per tant, la persona que vol consumir a una festa de Halloween probablement només ha de pagar una entrada a una discoteca o un parc d'atraccions, etc, etc, però el seu compromís amb la comunitat és zero.
És zero.
Per tant, castanyada forever.
Total, castanyada forever. Més curiositats que ens convida a descobrir aquest llibre que acaben de presentar.
Que tenim enterraments, atenció, festius.
Sí, senyor. Com és el de la sardina, sí, senyor, el de la sardina.
O el de Carnestoltes.
Ah, exacte.
I que són un reflex en forma de paròdia de com vivien els enterraments abans. Perquè és allí on hi ha perviscut elements d'enterraments antics. Per exemple, les ploraneres, dones contractades per plorar els morts.
Imagina't, hi ha altres coses que ens descobreix el llibre. Per exemple, tu t'imagines, Esther, una cosa que se'n diu el necroturisme, eh?
Ja veuràs. El necroturisme. Que els cementiris una miqueta reflecteixen la societat, però, clar, com que cada generació anem deixant pòsit en els cementiris i tenim art escultòric, tenim retrat social, i tant que tenim retrat social. Tenim arquitectura, i després tenim els prohoms. Els prohoms que els anem a visitar. Mira, aquí... En Pepet, que era escriptor, aquest senyor era jutge i va fer tal cosa, aquest senyor va ser el fundador de tal, aquesta senyora tal i qual. I això acaba sent patrimoni. Patrimoni de la comunitat i del poble i de la ciutat, i això ho convertim, com que som consumidors de mena, ho acabem consumint en un article de consum cultural. La dansa del balatori. La dansa del balatori.
Dones, vingueu a ballar. Doncs ja ho veus, el necroturisme també és un tema que tracten en aquest llibre. Fins aquí hem arribat. I molt interessant també com la cultura popular ha explicat aquests traspassos i la mort en si.
Un exemple és la dansa de la mort, o bé una altra, la dansa del balatori, aquesta que estem sentint, recollit al País Valencià.
En els balatoris dels albats d'aquella zona... doncs en aquells balatoris s'hi menjava, es cantava, es bevia i es ballava. I no es ballava la dansa del balatori que coneixem, que els esbarts han posat dels escenaris. Això és una cosa, jo penso que és una aportació interessant. És que el que la gent ballava és el que sabia ballar, i el que la gent tocava és el que sabia tocar, boleros, jotes, etc, etc. I hi ha un punt, hi ha un moment, als anys 50, que hi ha una persona que per encàrrec d'Educación y Descanso, la secció femenina, allò, u que ell encara ho havia vist, als anys 20, a partir d'aquell record, ell en fa una recreació i fa la dansa al balatori.
I darrere estafaneries, Esther Plana, quin diries que és el cementiri més gros del món?
No ho sé, hi ha uns cementiris molt grans, no sé, per exemple, a Irlanda...
No. Facebook.
Val. I tu saps on és el cementiri més petit del món?
Jo no, però a l'Amadeu segur que sí.
A la Vall d'Aran. Doncs per una història preciosa, una història d'amor i una història d'intolerància alhora. Molt maca, a Bausen. El municipi de Bausen té dos cementiris. Un és el cementiri normal, que abans era el parroquial, ara deu ser municipal com tots els cementiris del país, i després té un cementiri on només hi ha una tomba. Una tomba de la Teresa. Que, en, si vols saber la història...
Compra't el llibre.
Compra't el llibre. No, si voleu us faig un apunt. Una història d'una parella molt jove que es vol casar i el rector els diu: "Xut, no us podeu casar perquè vosaltres sou parents." Però pagant Sant Pere canta, no? I ells van negar-se a fer-ho. De fet, ells eren, suposo, per la història que he conegut, eren d'idees republicanes, i es neguen a fer-ho. Funden família, tenen fills, amb la mala sort que ella mor, i molt jove. I clar, toca enterrar-la, i el rector, que no els havia volgut casar, va dir: "Ep, aquí no es pot casar, que això està ressagrada, perquè aquesta dona ha viscut en pecat." I l'home, el marit, amb tota la pena del món, va fer la fosa en un altre indret del poble, una fosa digna. I aquí hi ha un relat maquíssim de veïnatge i de solidaritat, que els veïns de Bausen pugen a ajudar a fer el cementiri per la Teresa. I allò que havia de ser, en principi, un fossat per posar-hi els restes de la Teresa, acaba sent un fossat amb tomba, parets, porta, tot, i encara es conserva, i és preciós, i a més es conserva cuidat, i normalment hi ha flor fresca. I la llàstima és que ell mai va poder descansar al costat de la Teresa, perquè ell es va exilar a la Guerra Civil, es va exilar, i ja ell ja no va tornar.
Doncs ja ho veieu, totes aquestes tafaneries i moltes altres al voltant de la mort, fins aquí hem arribat, d'Edicions Morera, aquesta col·lecció a l'ermità, tan i tan interessant.
A Catalunya Ràdio, Mans.